Bona tarda i benvinguts a l'Hospitalet en Joc. Avui programa una mica especial, però com sempre amb tota l'actualitat de l'esport de l'Hospitalet. Tindrem dues entrevistes, una a l'hospitalenc Gerard Fernández, jugador del Sevilla, i l'altra per conèixer de primera mà el projecte a l'Etiòpia de l'AE Baseport. Tot això després, però abans com sempre, repassem els titulars d'aquest dilluns 30 de març. L'Hospi pateix, però aconsegueix un important triomf contra el canvi de led per 1-0. L'equip de Sergio Juste sembla més sòlid i suma 7 punts dels últims 9 possibles. Pas de gegant del Tecla Sala, que supera la Muela, gran rival per evitar el descens, i surt de la zona de perill a falta de només dues jornades. El seu Hospitalet cau a Barbastro i té molt difícil acabar una posició que no sigui al tercer lloc. L'Hospitalet Pioners ara mateix seria l'equip que perdria la categoria a la Lliga Nacional de Futbol Americà. El conjunt de Víctor Martín va caure a Mallorca i només li queda una bala. Ha de guanyar l'últim partit contra els Terrassarrets per no baixar. I comencem, com sempre, parlant del centre d'esport Hospitalet, que sembla haver trobat certa estabilitat, 7 punts dels últims 9 possibles, i ara mateix, doncs, una posició una mica més còmoda pel conjunt de Sergio Juste. Com sempre, repassem primer els resultats i la classificació d'aquesta tercera federació. Els resultats són els següents. Manresa 0, Vic 0. El Vilassar va caure 0-2 contra el Mollerussa. Empat a 0 també entre el Tona i la Muntanyesa. La Fundació Esportiva Grava va superar 2-0 al Cerdanyola. L'Europa B va guanyar 2-1 contra el Peralada. L'Hospi, aquest 1-0 davant del canvi de led, que fa que el conjunt de Sergio Juste agafi una mica més de comoditat. L'Escala Sant Cristóbal, que va ser suspès per el temporal de les comarques gironines. El Lleida va caure 0-1 contra el Badalona. I per últim, el Vilanova va superar 2-0 al Cornellà. La classificació queda liderada pel Badalona, 56 punts. Segon és el Manresa, 54. Tercer Cornellà, 49. Quart el Vilanova amb 45 i l'Hospi en té 44, és cinquè. I compta que s'obre una petita escletxa amb el sisè lloc, amb l'Escala, que té 39, tot i que s'ha de dir que l'Escala té un partit menys. Té 39 també la Muntanyesa i la Unió Esportiva Tona, amb 38 la Fundació Esportiva Grama i el Peralada, 33 pel Mollerussa i l'Europa B, 31 pel Sant Cristóbal, també un partit menys el conjunt de Cristian García, el Cerdanyola té 28, els mateixos que el canvi de led, i a zona de descens el Vilassar 27, el Vic 25 i el Lleida Esportiu amb 22. I marxa ja d'aquest partit entre l'Hospi i el canvi de led. No va ser segurament el partit més vistós del conjunt de Sergio Juste, no va ser un partit espectacular del centre d'esport Hospitalet, però també és cert que sembla que l'equip és molt més competitiu, està molt més endollat al partit, i això el que està fent sobretot és que sigui molt més segur en defensa. Porta 3 partits consecutius sense encaixar cap gol al conjunt ribarenc. Hem vist la segurament única ocasió d'aquesta primera part, aquesta d'Ignasi Kerr. No va ser, insistim, una primera part amb moltes més coses que destacar. La segona sí que es va obrir una miqueta més, va haver-hi més opcions, tant de l'Hospi com també del canvi de led. Ara les veurem. Aquesta primera de Javi Serra, que després d'una bona jugada individual aconseguia connectar el xut i intentava sorprendre a Ivan Casado, el porter del canvi de led. Aquesta molt clara del conjunt d'Esplugues, segurament la que més de l'equip visitant, ben resolta finalment per la defensa del centre d'esport Hospitalet. Insistim, és important dir-ho, 3 partits consecutius sense encaixar gol al conjunt ribarenc, que això és evidentment segurament la millor de les notícies de les darreres setmanes de l'Hospi. Aquesta també bona ocasió de Carlos Martínez. I aquí és quan arriba el gol. Primer, amb l'avís de Flavio Ribeiro, amb aquest gran llançament al travesser, i pràcticament segons després, és la següent jugada, i de fet en aquesta jugada també Flavio es lesiona, arriba el gol de l'Hospi, que de la mateixa forma que el partit no és ni molt menys el gol més vistós, però va servir perquè Adri García marqués, posés l'1-0 al marcador, i sobretot va servir perquè l'Hospi sumés els 3 punts, que era molt i molt i molt important per tal d'aconseguir consolidar-se en aquesta zona de playoff. Ja heu vist la classificació, tenen 5 punts d'avantatge respecte al sisè lloc. És veritat, insistim, que l'Escala té un partit menys, però sí que és veritat també que l'Hospi semblarà una mica més regular, una mica més fiable, sobretot, de cara a la defensa, i això és el que està fent que l'Hospi estigui sumant amb regularitat. Els últims minuts, lògicament, amb l'1-0, van ser amb més presència del canvi de led a la zona ofensiva. L'Hospi, en aquest cas, va saber doncs, deixar fora el Parí en tot cas i finalment superar el conjunt d'Esplugues amb aquest 1-0 que serveix, insistim, per sumar 3 punts més i per consolidar-se a la zona de play-off. I ara anem a sentir què ens deien els protagonistes després d'aquesta victòria. 1-0 de l'Ospi contra el Camp Vidalet, victòria del conjunt de Sergio Juste. Sentim a l'entrenador i a dos jugadors del conjunt ribarenc.
Penso que una altra porteria 0, 3 punts, hem de seguir amb aquesta línia. Sí que és veritat que la primera part sobretot ens ha faltat una mica de ritme de pilota. Bueno, i hem de corregir coses sobretot amb equips que ens fan aquest bloc baix, però bueno, no ho han treballat tan sobretot com el que estem fent de defensivament. Penso que l'equip ha estat bé defensivament, al final ens hem una mica desordenat una mica l'estructura, però penso que l'equip ha competit un altre cop molt bé.
Jo, per mi, la primera part hem sabut enfonsar-los, hem sabut tenir la pilota i ells quasi no han arribat. I la segona part sí que ha sigut, s'ha trencat una mica el partit, i ha arribat el gol i hem sabut, com tu has dit, petit, hem sabut defensar-nos bé, que és el que hem estat treballant tots aquests dies i portem setmanes treballant-lo i al final ha sigut la victòria.
Bien, muy positivos, la verdad que estamos en una buena dinámica, el equipo lleva 2 victorias y un empate, 3 porterías a 0 y la verdad que muy positivo, contentos y a seguir sumando porque queda poco ya y es importante ir colocándonos ya los puestos de arriba.
I volem seguir amb la nostra classificació del millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet. Tenim doble vot pel mateix jugador, tant de Laia Gutiérrez, la nostra col·laboradora habitual, com del Joaquín Alquézar, d'Hospi Ràdio. Els dos han votat a Rubén Cruz Rubi. Per tant, anem a veure com tenim la classificació amb aquests dos vots de Rubi. Una classificació, un rànquing liderat per Adrià Liaga, 10 punts, Flavio Ribeiro també en té 10, Ignasi Kerr 8, Antonio Peleguín en té 6 i després ja apareixen alguns jugadors amb 4 com el mateix Rubi, amb aquests 2 punts, insistim, facilitats per Laia Gutiérrez i per Joaquín Alquézar. I ara ens falta només repassar el proper rival de l'Ospi. Compte que no serà aquest cap de setmana, serà divendres quan jugui l'Ospi al camp de la Unió Esportiva Vic. La Setmana Santa ha fet que el partit s'avanci un parell de dies, serà divendres a les 12, serà quan jugui el conjunt de Sergio Juste contra el Vic. No cal dir que és un partit on l'Ospi podria, d'intentar puntuar, és el penúltim classificat, per tant, a priori, seria un dels rivals amb els quals l'Ospi doncs, podria tenir aquests 3 punts, serien també necessaris, i també és cert, això sí, que el Vic ve d'empatar a 0 contra el Manresa, contra un dels equips a priori punters d'aquesta tercera federació. Per tant, no serà fàcil, tot i que en un primer moment tothom pot pensar que visitar el camp del penúltim hauria de ser victòria obligada de l'Ospi, insistim, el Vic ve d'empatar a camp del Manresa amb 0-0. Per tant, un equip sòlid, un equip que defensivament treballa molt bé i que li costarà, sens dubte, al conjunt ribarenc poder sumar els 3 punts, però aquest divendres, a partir de les 12, l'Ospi buscarà els 3 punts al Municipal Hipòlit Planàs de Vic. I tanquem el centre d'esport l'Hospitalet, tanquem el futbol de l'Ospi, però no tanquem el món del futbol, perquè de seguida tindrem una entrevista amb Gerard Fernández Peque, el jugador del Sevilla, l'hospitalenc, aprofitant aquesta aturada de seleccions, hem pogut parlar amb ell i, per tant, doncs, ara tindrem l'oportunitat de sentir a Peque amb una entrevista enregistrada aquest passat dissabte. Gerard Fernández Peque. Gerard Fernández Peque, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com estàs? Com estàs de la lesió del turmell? Això per començar, que portes uns dies sense jugar, com estàs?
Bueno, ya mejor en la recta final de la recuperación. Esperemos que para la semana que viene pueda estar, si no la siguiente. Pero bueno, la verdad que en los plazos que nos marcamos al principio.
I imagino que amb moltes ganes, no?, de poder tornar, perquè al final portes un mes aproximadament sense poder jugar. Imagino que amb ganes, no?, de tornar a la gespa.
Sí, con muchas ganas, la verdad. Cuando estás fuera de lo que es la competición, pues lo valoras más, ¿no?, el estar dentro, el poder estar con tus compañeros y muchas ganas.
Perquè es fa llarg, no? Aquest procés de lesions es fa una mica pesat, no? Pels jugadors, imagino.
Sí, la verdad que lo he llevado bastante bien, porque al final lo peor es el principio cuando pasa y bueno, te tienes que hacer las pruebas y te dicen que tienes tanto. Luego una vez ya ahí pues te mentalizas y bueno, a recuperarse lo mejor posible.
Y, I sobretot, i ara ja parlem una mica de la temporada, perquè estaves, no vull dir titular indiscutible, però sí que eres habitual dins els 11 inicials del Sevilla, estaves fent una temporada molt bona individualment, molt consolidat al Sevilla, molt consolidat a primera divisió, més enllà de la lesió, i individualment, parlo ara, pots estar content, no?, d'aquesta temporada 2025-2026?
Bueno, creo que he dado un paso hacia adelante, si es verdad. Pensando en el año pasado, creo que este año da un poquito más, he dado un paso adelante. Creo que me queda mucho, mucho más por dar. Y bueno, como todo, he hecho partidos buenos, he hecho partidos pues no tan buenos y creo que me queda mucho por dar.
Tu deia, no?, temporada bona a nivell individual, sí que col·lectivament aquest any al Sevilla li està costant una miqueta assegurar la permanència. On poden estar les claus perquè el Sevilla l'any vinent continuï a primera divisió? Com ho esteu vivint amb el vestidor?
Bueno, sí que es verdad que bueno, la temporada pues también como yo, ¿no? Hemos vivido tramos mejores, tramos peores colectivamente y ahora lo que tenemos que hacer es pues estar más unidos que nunca. Estar fuerte mentalmente y hacer las cosas pues lo más sencillas posible y que el equipo compita bien, que el equipo sepa lo que las tres, cuatro cosas claras que tenemos que hacer y a partir de ahí pues yo creo que yo confío plenamente en mis compañeros, en mi equipo y seguro que lo vamos a sacar.
I amb el nou entrenador, amb Luis García, sé que portes molt poquet, crec que són dos o tres entrenaments que has fet amb ell. Què tal amb Luis García?
Bueno, pues viene con mucha ilusión, con mucha energía, con ganas de ayudar al grupo y bueno, eso es lo que nos está transmitiendo. Ya te digo, yo estoy un poquito más fuera. Porque quieras o no, pues en los entrenos lo tengo que hacer con readaptación y demás, y entonces muchas cosas me las pierdo, pero bueno, eso, transmite esa pues ilusión, esas ganas de intentar ayudar y de conseguir el objetivo.
I això respecte a la temporada, però evidentment et volem preguntar també una mica pel futur, Peque, perquè al final crec que portes una... Tu ho has dit abans, no?, amb aquesta temporada has fet un pas endavant, però jo crec que portes moltes temporades sempre fent un pas endavant, no?, i ets molt jove, tens 23 anys, si no m'equivoco. Fins on pot arribar? Fins on t'agradaria arribar a Gerard Fernández Peque?
Bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Yo al final mi mentalidad siempre es la de mejorar, la de mejorar día a día, la de mejorar año a año. Y el trabajo, ¿no? El trabajo creo que es lo que te da, ¿no? Y entonces yo pues pienso que con trabajo y con una mentalidad fuerte pues llegar a donde sea y bueno, yo ahora mi objetivo obviamente es ayudar al equipo, al Sevilla, a que cambie la situación, este año mantenernos y luego intentar pues dar un paso adelante para ayudar más al Sevilla a devolverlo donde se merece y poder volver a ganar títulos con el Sevilla.
Ara que dius lo del treball, lo de la feina, vaig explicar que per quedar avui a nosaltres dos m'ha dit, clar, estic a Santa Eulàlia, estic a l'Hospitalet, però també entreno aquí i és així, no? O sigui, encara que tinguis dies lliures, Peque està entrenant-se, per tant, el de la feina t'ho dic per això, no? Perquè no t'atures ni tan sols quan estàs lesionat i de vacances, com és el cas ara, no?
Sí, sí, hay que seguir entrenando y más ahora que estoy lesionado, tengo que intentar hacer cosas para volver bien, para volver fuerte, y ya te digo, esa es mi mentalidad, al final el trabajo paga.
I amb aquesta feina, amb aquests passos endavant, no sé si algun dia podrem veure't amb la selecció espanyola. Avui precisament estem aquí perquè és aturada de seleccions i tu de moment no estàs convocat, però no sé si és una cosa que et faria molta il·lusió poder anar a la selecció espanyola. Has anat a les categories inferiors, evidentment t'agradaria, t'encantaria poder anar a la selecció espanyola, no?
Sí, yo creo que es a lo más que un jugador puede aspirar, ¿no? Ir con la selección de tu país sería una gran ilusión y bueno, pues estamos trabajando para que eso pueda llegar algún día.
Y ya una curiosidad, ¿por qué el 14? ¿Por qué el dorsal 14?
Bueno, no por nada, porque al final era el que había en ese momento y de los que quedaban, que no me acuerdo los que habían aparte del 14, pues decidí por ahí.
Perquè si poguessis triar tu, si fessis el veterà del Sevilla, haguessis pogut triar, quin número és el de Peque?
Bueno,
no sé si tens varios,
en el Racing me fue muy bien con el 17, Y luego el número que a mí me gusta es el 10. El 10.
No és poca cosa, eh? Portar el 10 de qualsevol equip. Deixa'm preguntar també, ja que has parlat del Racing, estàs a Sevilla, vas estar molt temps al Barça Atlètic, al Cornellà. De fet, vas debutar com a amateur, vas debutar amb el Cornellà fa molt temps, ja 2018, que eres molt jove.
Passa el tiempo, era muy joven, creo que tenía 16 años, si no recuerdo.
Estaves al Cornellà, eres juvenil, i vas debutar amb el primer equip del Cornellà, però bé, en qualsevol cas has estat en molts equips, amb molts jugadors, amb molts entrenadors, has estat en Caparrós, has estat en García Pimienta, amb Almeida fins fa poc, amb Luis García ara, amb José Alberto López al Racing, amb Sergi Barjuan també al Barça. Quin entrenador diries que t'ha marcat més? Amb quin, no sé, quin recordes més de tots aquests que he nomenat o també del passat?
De estos entrenadores, yo creo que de todos te llevas algo, ¿no? Y de todos tienes que aprender, porque si no, como te digo, mi filosofía es aprender, mejorar y yo creo que de cada uno te puedes coger alguna cosita, pero sí que es verdad que tengo dos que al igual me han marcado un poco más, ¿no? Uno es Matías Almeida, porque al final ha sido un año de mucha mejora y complicado, pero hemos disfrutado mucho juntos y es un gran entrenador, es una gran persona que nos lleva mucho. Y otro es José Alberto López, que ahí en el Racing, pues la verdad que es el que me hizo despuntar, ¿no? Junto con todos los compañeros, hizo que yo tuviera la oportunidad de ahora estar en el Sevilla, en Primera División. Le agradezco mucho, la verdad que es un gran, gran, gran entrenador, que tiene las cosas muy claras y bueno, a las pruebas está que el Racing ahora está primero en Segunda División.
I dels equips, ja que ho dius, de Cornellà, de Barça, de Racing, de Sevilla, no sé si amb algun tens una mica més d'estima especial o tots fora de la teva història i a tots tens una mateixa estima, diguem-ne.
No, bueno, me quedo con el Racing.
Cas que amb el Racing suposo que va ser on vas descobrir, entre cometes, que podies ser futbolista professional, no? Perquè va ser on més vas despuntar, a segona divisió, no? Però allà és on vas dir, ep, això va en sèrio, no?
Sí, bueno, yo de siempre tenía claro que iba a llegar a ser jugador profesional, pero sí, obviamente, ahí fui muy feliz. La gente, cuando he dejado muy buenos amigos ahí, la gente cuando voy a Santander me quiere mucho, les estoy muy agradecido y fue, bueno, pues el paso que había que dar para ahora estar en Primera División y yo como que soy muy agradecido para esas cosas.
No és gens descartable que l'imminent juguis contra el Racing, no sé si amb el Sevilla o suposo que amb el Sevilla, però clar, el Racing ara mateix, com bé dius, no? Està primer, t'agradaria, no?, tornar al Sardinero.
Sí, m'encantaria volver.
I de jugadors amb els quals has estat, també mirant una mica el teu currículum, has estat amb Valde, has estat amb Gavi, has estat amb Ilaix, has estat amb Mingueza també alguna vegada,
sí,
que penso, amb Nico del Manchester City,
sí.
Diversos jugadors, evidentment tots molt formats a la pedrera del Barça, amb algun altre, eh? No sé si tens algun jugador que t'hagi marcat, algun company que diguis, jolín, amb aquest m'encantava jugar a futbol.
Como tú has dicho, he estado con grandes jugadores, a la vista está, ¿no? Con Valde, que tengo buena relación, Gavi también, que es un jugadorazo, bueno, y Last también, y bueno, pero quizá el que más ilusión me he podido hacer pues es Jesús Navas, ¿no? Que es una leyenda del fútbol español, de la selección, del Sevilla, es una pasada, y ver la persona, ya no el jugador que es, la humildad que tiene con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha logrado, Ha sido una gran experiencia para mí.
Estem parlant molt del Peque professional, però també podem parlar del Peque dels seus inicis, no? Al final tu ets al barri de Santa Eulàlia, ara m'explicaves que quan vens aquí estàs al carrer Castelao, que és la teva casa, i vas començar jugant al Santa Eulàlia. Quins records tens d'aquell Santa Eulàlia Club de Futbol? Quan vas començar, quan el Peque era petit, quan era Peque, quin record tens del Santa Eulàlia?
Bueno, pues... A ver, cuando eres pequeño no tienes muchos recuerdos, ¿no? Pero sí que recuerdo que jugábamos en tierra. Recuerdo que, bueno, y me explican, pues mis padres y eso, mis abuelos, que yo empecé a jugar con 3 años y medio y que aún no se podía jugar y que Salva, no sé si lo conoces.
Salva, no, ahora no, del Santa Eulàlia no...
Sí, no, ahora ya no está, pero en su época, que era el coordinador, si no recuerdo mal o algo así, Pues claro, mi padre dijo, ponte ahí a jugar, que lo veas, y me vio y ya no podían hacerme, pero me hizo una ficha así un poco por detrás, para que pueda jugar, y ahí empecé.
I això fins als 9-10 anys que canvies a Cornellà, que fas aquest pas, no? De deixar el club del teu barri per un club amb més potencial segurament de futbol base. Quins records tens també d'aquest Cornellà ja, que va ser la teva adolescència, diguem-ne, no? El Cornellà fins que vas marxar al Barça. Quins records tens d'aquest Cornellà?
Ah, muy, muy buena, la verdad. La verdad que la cantera del Cornellà en ese momento era una cantera muy fuerte en la cual podíamos competir a cualquiera. Incluso venía al Barça, venía a Español y le podíamos hacer daño. Me acuerdo que en Alevina ganamos la Danone Cup, que se hace aquí en el campo del Español. Bueno, no sé si se sigue haciendo.
Sí.
Sí, ¿no? Y bueno, la verdad que lo recuerdo en una etapa muy bonita.
I quan vens a l'Hospitalet, com et sents? Perquè suposo que tens encara amistats, tens companys de futbol, de l'escola, de l'institut, evidentment està la teva família. Quan estàs aquí al barri, a Santa Eulàlia, a l'Hospitalet, com et sents?
Bueno, te sientes en casa al final, ¿no? Lo echas mucho de menos, estar aquí con tu gente, con tu familia, que está lejos, y bueno, pues eso es lo que yo peor llevo, tus amigos. La verdad que se siente como en casa y te vienen recuerdos muy... muy bonitos, que bueno, te hacen valorar las cosas, ¿no? Que yo estaba aquí, antes te comentaba, estaba aquí jugando en la plaza y salía aquí el de seguridad echando bronca.
Això ha passat amb més d'una persona, sí, però bé, sí, sí. Està bé que també a Peque li fotessin bronca.
Sí, no, però ja te digo que... Son buenos recuerdos y siempre bonito volver a tu casa.
I clar, suposo que també tens oportunitat de quedar amb els amics, no? Que insisteixo, no? Que suposo que deus tenir aquí a Santa Eulàlia. No sé si has de fer-te una agenda meticulosa per poder, diguem-ne, estar amb tothom amb el que vols estar. Perquè tampoc tens tants dies, no?
No, claro, cuando vienes aquí es un caos todo porque tiene que ser todo muy deprisa y corriendo. Sí que es verdad que al principio cuando venía... Cuando me fui primera vez, salí de casa y me fui al Racing, quería hacer todo cuando venía y era un caos y me volvía la cabeza loca y no descansaba. Ahora me lo tomo más con más tranquilidad y estoy aquí, quedo con mis amigos y ya está, pero no intento hacer planes muy locos.
I ja per acabar, hem parlat de la teva època a Santa Eulàlia, m'has parlat d'en Salva, no sé si tens també algun record d'algun company del Santa Eulàlia, algun entrenador del Santa Eulàlia que et marqués també, perquè al final era un futbol molt diferent el d'aquella època, però no sé si també vas tenir algun entrenador o jugador o company que et marqués en aquella època.
Bueno, me acuerdo d'un entrenador que se llama Rodri.
David Rodríguez.
No. Yo me llamo Rodri, no sé.
Bueno, no, és que David Rodríguez és entrenador de Santa Eulàlia, que ara està bé, ara de fet fa poc va marxar de la Terlenca, però és un entrenador que ara està portant amateurs.
Ara està en l'Hospitalet també, sí, Rodri. I la verdad que me hizo mejorar un montón, nos ayudó mucho y teníamos un equipazo en Santa Eulàlia y me acuerdo que jugábamos contra la DAN, contra la Europa, equipos que son potentes y ya te digo, les ganábamos o si no les ganábamos les competíamos bien y habíamos un buen equipito ahí.
Doncs Gerard Fernández, Peque, t'agraïm moltíssim perquè ja ens has dit que la teva agenda quan vens aquí és complicada, t'agraïm moltíssim els teus minuts aquí amb nosaltres, a la tele, a la televisió, a la televisió de l'Hospitalet, i tant de bo doncs puguem mantenir el contacte amb tu mentre puges en el món del futbol, que és el que tots esperem.
Seguro que sí.
Moltes gràcies.
Ha sigut un placer estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies, Peque.
Gràcies a vosaltres.
Parlem de bàsquet i amb una excel·lent notícia, que és la victòria del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala davant la Muela. Era molt important aquest triomf del conjunt de Cristian Gómez, ho va aconseguir i això doncs fa un pas de gegant, sens dubte, per assolir la permanència. Repassem, com sempre, els resultats, en aquest cas, del grup CB de la tercera FEB. Que són els següents, la victòria del Mollet, 83-64 davant l'Andratx, el Cese, que va caure a casa contra el Navàs, 83-84, el Quarter de Huelva va superar amb facilitat el quart, el Granollers va caure de forma contundent davant del líder del Prat, 59-97, L'Escastell va guanyar a l'Esparreguera 88-67 al Tecla, amb aquesta victòria importantíssima, 86-82 davant la Muela. I per últim, el Vic va superar el Cornellà 92-80. La classificació liderada i a campió, el Club Bàsquet Prat, 23 victòries i una única derrota. El Vic és segon amb 19-5, el mateix registre que el Navàs, 19 victòries i 5 derrotes. Quart classificat, ara mateix accediria a fases el Mollet de Josep Maria Marçà, 16 victòries i 8 derrotes. Amb 15-9 trobem l'Escastell de Raül Jodra, de l'Hospitalet Raül Jodra. 13-11 per Cornellà, 6è classificat. Amb 12-12 trobem el Cese, 7è classificat. Granollers i quarte de Huerva, 11 victòries i 13 derrotes. Amb 10-14 ja ha salvat l'Esparreguera. Els equips que poden baixar, Tecla Sala, ara mateix fora del descens, 7 victòries i 17 derrotes. La Muela, mateix registre, però amb el bàsquet a braix perdut davant dels homes de Cristian Gómez, 7-17. I ja descendits, l'Andratx, 4-20, i el quart, una victòria, 23 derrotes. Imatges ja d'aquest partit, d'aquest importantíssim partit, d'aquest importantíssim triomf del conjunt de Cristian Gómez. No va sortir bé, no va sortir bé el Tecla, va sortir una mica millor el conjunt aragonès, el conjunt de la Muela va estar millor en els primers minuts, però a poc l'equip de Cristian Gómez va entrar en el partit i sobretot va saber mantenir la calma més potser que no el seu rival. Quan el Tecla va jugar bé, quan el Tecla va estar amb una mica més de cap, va ser quan, sens dubte, va estar millor que el conjunt de la Muela, que veiem a Cristian Gómez, el tècnic del Sandalet Oquim a Bàsquet Club Tecla Sala, que amb aquesta victòria, insistim, ara mateix té el mateix registre que la Muela, però amb el bàsquet a braix a favor. Falten només dos partits, per tant, el Tecla s'ha de limitar a fer el mateix que faci la Muela, per tal de no perdre la categoria. Si ho aconsegueix, doncs el Tecla l'any vinent continuarà a tercera FEB. Sí que és cert que, evidentment, si la Muela aconsegueix guanyar un partit més que el Tecla en aquestes dues jornades que falta, doncs l'equip que descendria seria el Tecla. Però, en qualsevol cas, aquest partit contra la Muela era absolutament clau, era absolutament imprescindible guanyar per l'equip de Cristian Gómez, ho va fer i això és el que ha de celebrar el conjunt col·legial en aquests moments. Amb Marc Fontanals, 12 punts i 17 de valoració, un dels, com sempre, puntals del conjunt del Tecla Sala. Raúl Palomares també, 16 punts i 10 de valoració. Benison Silva, 11 punts i 13 de valoració. I Edu Martín, amb 15 punts i 16 de valoració, van ser els millors d'un Tecla que amb aquesta victòria, insistim, dona un pas de gegant per aconseguir la salvació. I sentim què deien uns exultants protagonistes del Tecla Sala després d'aquest partit. Insistim, era molt important, ho van aconseguir. Anem a sentir què ens deien els protagonistes de la victòria del Tecla Sala davant la Muela.
Era un partit de molta tensió, jo crec que és un partit que, ja ho hem dit tota la setmana, era un partit de moltes emocions, que s'havia de jugar amb el cor també una mica, perquè són partits complicats de jugar, hi ha hagut moltes errades per part dels dos equips. Crec que des de, excepte els primers 3-4 minuts, hem controlat molt bé el ritme del partit, teníem un pla que crec que hem establert bastant bé. Molt content pels jugadors perquè realment, hòstia, estem patint molt aquest any i una victòria així davant de l'afició, davant d'un pavelló ple amb un diumenge de Rams, que era complicat, i molt feliç per la família del Tecla i pels jugadors, sobretot.
Es que victòria superimportante para nosotros. Esto literal que era un cara o cruz y si perdíamos descendíamos, pero bueno, ahora seguimos vivos. Todavía no estamos salvados, pero yo creo que como hemos trabajado hoy, siendo superiores al rival y dándolo todo, lo conseguiremos seguro.
Aquesta és la part positiva del cap de setmana, sens dubte, la victòria del Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala. La més negativa és la derrota del Sandà CB l'Hospitalet, que va caure a Barbastro. Anem a repassar resultats i classificació del grup CA de tercera FEB. Els resultats són els següents. Igualada va guanyar 94-81 contra el Sarreal. El Valls va superar el Tarragona. Llàstima no haver aprofitat aquesta ensopegada del conjunt del Tarragona. 80-75 va guanyar el Valls. El Mollerussa va patir, però va superar el Roser. 73-68. El Barbastro, com dèiem, 100-96 va guanyar el conjunt aragonès, el conjunt d'Òscar Navarro. El Ciutat d'Inca va superar el Sant Cugat, 79-69. El Calvià va fer el mateix contra el Findent, 76-57. I per últim, el Castelldefels no va tenir problemes davant del Boet Mataró i va guanyar de forma contundent, 113-82. La classificació, liderada una setmana ha recuperat ara el Mollerussa el liderat amb 21 victòries i 3 derrotes. El Tarragona és ara segon, 20 victòries, 4 derrotes. Tercer és l'Hospi, molt probablement el conjunt d'Òscar Navarro acabarà tercer a la classificació, 19 victòries i 5 derrotes. Quart és el Castelldefels, 15-9, amb 13 i 11. El Valls i l'Igualada amb 11-13. El Barbastro i el Sarreal, 10-14. Per Ciutat d'Inca i Unió Esportiva de Sant Cugat, 9-15. Per Calvià i Roser, ja descendits. Penúltim, Mataró, 5 victòries, 19 derrotes. Últim, l'Alfindent, 2 victòries, 12 derrotes. I imatges ja d'aquest partit entre el Barbastro i el Club Bàsquet L'Hospitalet. Una llàstima perquè va tenir la victòria l'equip d'Òscar Navarro. De fet, la primera part va ser molt millor. El conjunt de l'Hospi va estar guanyant. De fet, va arribar al descans a un més 10 de marge. Tot apuntava que el partit doncs, el tenia més o menys controlat l'Hospi, però el Barbastro va reaccionar i a poc van anar remuntant i finalment doncs, van aconseguir posar-se per davant. Fins i tot, a falta de pocs minuts, a falta de 2 minuts, el Barbastro guanyava de 6 punts. Semblava que la cosa estava ja pràcticament impossible per al conjunt d'Òscar Navarro, però va reaccionar l'equip d'Hospitalenc, va aconseguir igualar el partit, va forçar la pròrroga i fins i tot va tenir un últim llançament de Gerard Sevillano, que tornava ahir després de la seva lesió, va tenir un últim llançament de triple de Sevillano, que no va entrar, i això doncs, va fer que el partit marxés a la pròrroga. El temps extra, la veritat és que el Barbastro va ser millor, 196 finalment va guanyar el conjunt aragonès, i aquesta derrota el que fa és que l'Hospi doncs, pràcticament sàpiga que serà tercer. L'Hospi segurament serà tercer, a no ser que el Tarragona perdi els 2 partits que falten i l'Hospi guanyi els 2, l'Hospi serà tercer, per tant ja sap que haurà de jugar contra l'altre tercer de l'altre grup i ara és molt important doncs, intentar guanyar el màxim possible de partits, intentar fer-ho amb el màxim possible de punts per assegurar-se el factor pista en aquesta primera eliminatòria. El problema sobretot seria després, la segona eliminatòria de l'Hospi serà contra el primer que caigui, o bé contra el Mollerussa molt probablement, o contra el Prat, i aquí evidentment seria com amb el factor pista en contra. Però, pas a pas, l'Hospi el que ha de fer ara és intentar guanyar els 2 partits que li resten, intentar sumar els màxims punts possibles, assegurar-se el factor pista en aquesta tercera, en el seu grup, en el seu tercer lloc, i després, doncs, intentar, doncs, amb les fases, assumir el repte de guanyar el primer partit d'eliminatòries, guanyar el segon i després ja la fase de descens. És un camí molt llarg el del Sant Andreu i l'Hospitalet, però en qualsevol cas, confiança en l'equip d'Òscar Navarro, que això sí, aquesta setmana va caure a la pista del Barbastro. I repassem com tenim la classificació dels millors jugadors del tercera FEB, dels 2 equips hospitalencs, els vots per Nil Baqués i per Marc Fontanals, i la classificació que queda de la següent forma. A Nil Baqués, que continua doncs, sumant punts cada setmana, 15 punts té ja l'11 del Sant Andreu de Sèvol Hospitalet. Segon és Marc Fontanals, també el que ha sumat aquesta setmana amb aquests 9 punts. I després ja trobem a Gerard Sevillano, a Manifon Silva, a Edu Martín també, a distància, molta distància de Nil Baqués, que amb aquests 15 punts doncs, molt probablement serà el jugador que assumirà aquest premi honorífic de millor jugador de tercera FEB dels equips hospitalets. I ens falta repassar els propers partits. Aquesta setmana, Setmana Santa, hi ha descans, tant per l'Hospi com pel Tecla Sala, però anem a esbrinar què s'espera després de les vacances de Setmana Santa. L'Hospi serà qui jugui a casa, rebrà el Castelldefels, quart classificat, per tant, partit complicat per al conjunt d'Òscar Navarro contra un equip que ja va costar molt guanyar a l'anada, que té jugadors de molta qualitat, que segurament exigirà el màxim al seu Hospitalet, que venen amb bona dinàmica i que molt probablement també faran fases d'ascens. Per tant, és un partit molt complicat per al conjunt d'Òscar Navarro, que de totes formes pot ser una bona prova pel que espera després a l'Hospi amb aquestes fases d'ascens. Important, aquest dissabte després de Setmana Santa a 1:15, que l'Hospi torni a recuperar sensacions, que guanyi el partit i que entri en la dinàmica de fases ja des d'aquest mateix dissabte. I el Tecla visita un camp molt complicat. Sí, el partit de l'Hospi és complicat, el del Tecla és encara més. És a la pista del líder, és a la pista del Club Bàsquet Prat. Molt complicat pel conjunt del Tecla, tot i que hi ha opcions. Quina és la millor opció? Que el Prat ja és guanyador, ja és campió. Per tant, molt probablement doncs, estarà en un punt més de relaxació que no pas el conjunt de Cristian Gómez, que, insistim, ha d'intentar, en aquests 2 partits que li queden, sumar almenys una victòria més per tenir més opcions de subir la permanència. Ho té molt bé el conjunt de Cristian Gómez, que aquest partit contra el Prat és complicat, però que després rebrà el Granollers, però en qualsevol cas, quan abans aconsegueixi aquest triomf per tenir encara més tranquil·litat, millor. La pista del Prat no és ni molt menys la més idònia per fer-ho, però insistim, el Prat ja és campió i el Tecla, per què no, pot sorprendre el conjunt del Baix Llobregat. I passem al poliesportiu i parlem de l'Hospitalet Pioners, que ara mateix, les coses com són, té un problema. El conjunt de Víctor Martín, després de la derrota d'aquest dissabte contra Mallorca Voltors, ara mateix seria l'equip que perdria la categoria de la Sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Repassem marcadors i classificació. Els marcadors, que són els següents: Mallorca Voltors 34, l'Hospitalet Pioners 24 i Terrassa Reds 17, València Firebats 7. La classificació, doncs, queda amb els Terrassa Reds 5 victòries i una derrota, Badalona Drac 5 victòries, un empat i una derrota, els València Firebats tenen 3 i 3, 3 victòries, 3 derrotes, Mallorca Voltors 2 victòries, un empat, 5 derrotes i l'últim classificat és l'Hospitalet Pioners amb una victòria i 6 derrotes. Això què significa? Doncs hi veiem, precisament imatges d'aquest partit contra el Mallorca Voltors. Significa que ara mateix l'Hospitalet Pioners és el pitjor equip de les dues conferències. Hem vist que és el pitjor del seu grup, del grup Est, però també ho és de les dues conferències d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà. I això doncs obliga que l'últim partit hagi de guanyar contra els Terrassa Reds per intentar sumar una victòria més i en aquest cas, si sumés aquesta victòria, el conjunt de Víctor Martín se salvaria. Però ho ha d'aconseguir, i no és ni molt menys fàcil. És veritat que juga a casa, però també és veritat que ve als Terrassa Reds. Contra Mallorca Voltors, 34-24, va començar malament l'equip de l'Hospitalet Pioners, no va estar al principi bé, va sumar ràpid a Mallorca Voltors dos touchdowns que van posar al marcador 14-0, però sí que és veritat que a partir d'aquí el nivell que va mostrar l'Hospitalet Pioners va ser molt alt, i de fet va tenir molts moments en els quals semblava que podia fins i tot completar la remuntada. No va aconseguir finalment, va caure 34-24. És un resultat que complica les coses a l'Hospitalet Pioners, però també és veritat que no està jugant malament el conjunt de Víctor Martín, que en alguns moments segurament li falta un xiquet de sort, però en qualsevol cas segur que l'Hospitalet Pioners podrà competir en el partit després de Setmana Santa contra els Mallorca Voltors, contra els Terrassa Reds, per tal d'assolir la salvació. Important, doncs, d'aquí a dues setmanes, la victòria de l'Hospitalet Pioners a Terrassa Reds per salvar la Sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà. I una millor notícia és el futbol sala femení, és l'AEX, amb el seu triomf també molt important, necessitava guanyar el conjunt de Neu Camiselle i ho va fer contra l'Espanya Yecla. 4-1 va guanyar l'equip de l'Hospitalet i era molt important perquè al final l'Espanya Yecla és també un equip de la zona baixa de la classificació, per tant, és un dels equips que necessitava sí o sí també sumar a l'Hospitalet per intentar sortir del descens. Va guanyar l'equip hospitalenc i això fa doncs, que ara mateix tingui 27 punts l'equip de Noé Camiselle, dos més que la zona de descens i sobretot el que fa ara més o menys és eliminar, entre cometes, a un rival com és l'Hispània Yecla. Hem vist el gol de Yolanda Muñoz al minut 20 de la primera part, de fet, pràcticament quan estava a punt de finalitzar la primera part, anotava el 0-1 el conjunt visitant, però va reaccionar molt bé l'AEX, va ser una segona part de molt més nivell de l'equip de Noé Camiselle. Hem vist ara l'empat de Lorena Ramírez, que va ser la que va aconseguir al minut 22 aquest 1-1. Al minut 27 arribava el 2-1 marcat per Núria Cervera. Aquí ja l'Aix començava a respirar, però tot i que no va poder fer-ho del tot, no va poder estar 100% tranquil·les fins que van arribar els dos gols finals, els dos marcats per Roser Maimó, minut 36, arribava el 3-1. I al minut 39, ja pràcticament finalitzant el partit, arribava el 4-1, també anotat per Roser Maimó, que ara sí que certificava la victòria, i sobretot certificava una mica més de tranquil·litat per l'Aix, l'Hospitalet, amb aquest triomf, que fa que ara mateix estiguin fora del descens.
La primera parte nos ha podido el miedo a perder y al final cuando tienes miedo a perder vas a perder siempre y de hecho nos vamos al descanso perdiendo 0-1. Pero la segunda el equipo fue capaz de resurgir, de demostrar quién es, su ADN, de luchar desde el primer momento y creo que los primeros 4 minutos fueron súper importantes para marcar el devenir del resto de la segunda parte.
Bueno, yo creo que hem començat potser la primera part no tan enxufades, són pocs canvis i ens feia una miqueta costa amunt, i a la segona part crec que hem tret forces no sé d'on, hem començat molt bé la segona part i a partir d'aquí hem tirat el partit endavant.
Seguim parlant de futbol sala, en aquest cas de l'Hospitalet Bellesport, que doncs, s'ha quedat a terra de ningú. Amb aquesta derrota, última derrota d'aquest cap de setmana contra el Manresa, fa que ara mateix el conjunt de José Ibañe doncs, no tingui opcions ni de lluitar per l'ascens, ni tampoc de baixar la categoria. Era un partit, ja tenia poques opcions abans de començar el partit, eh? Però sí que és veritat que després d'aquesta derrota 0-4 contra el Manresa doncs, s'ha quedat ja sense cap mena d'opció l'equip de José Ibañe. Veiem els gols del conjunt visitant, d'aquest 0-4 anotat pel Manresa, el primer d'Aaron Riera, minut 19, quan està a punt d'acabar la primera part, després Carles Ambrós anotava el 0-2, favorable al conjunt del Manresa, Mohamed Taus al 0-3, minut 33, i Héctor Albaladejo al minut 37 anotava el 0-4. L'Hospitalet Bellesport en cap cas va perdre la intensitat del partit, va intentar en molts moments està dins del duel, però va ser impossible i finalment doncs, va caure amb aquest 0-4 que deixa el conjunt de José Ibáñez sense cap opció en aquesta segona B de futbol sala. I acabem el poliesportiu amb el rugbi, amb una bona notícia, amb aquesta victòria del Rugby Club Hospitalet a la divisió d'honor B masculina. Necessitava sí o sí guanyar el conjunt de Jordi Sánchez perquè també s'estava ficant en un embolic i havia de guanyar per tal de salvar, per intentar salvar la categoria, que ni molt menys està aconseguit. Encara falta molta competició, però sí que és veritat que el Palma Rugby Union era, sens dubte, el rival directe en aquesta lluita per evitar el descens. Va guanyar 36-21 el conjunt de Jordi Sánchez, però la llàstima és que li va faltar un assaig més per aconseguir el bonus ofensiu. Però en qualsevol cas, 4 punts que suma el Rugby Club Hospitalet després d'aquesta victòria. Ara mateix és penúltim. Últim queda el Palma amb un punt que va sumar fa unes jornades i per tant ara mateix el Rugby Club Hospitalet és penúltim i això doncs fa que tingui una miqueta més de marge en aquesta lluita per evitar el descens.
Hemos tenido fases bonitas de juego donde nos hemos atrevido a jugar a la mano con los tres cuartos, que no lo veníamos haciendo, sabiendo que hoy la delantera pues, tenía muchísimas bajas. Pero creo que ha sido un partido de actitud, que es lo que yo les pedía. Que supliéramos hoy lo que no pudiéramos hacer técnicamente o tácticamente con actitud, que cada balón al suelo nos tirásemos de cabeza, que corriéramos el doble.
Estem molt bé, eufòrics ara mateix. No podem ningú respirar, era un equip dur, ha sigut un partit molt dur i avui anàvem amb moltes baixes, però amb esforç ho hem aconseguit, gràcies a tothom. Últimament anàvem molt baixos d'esforç, falta molt de física a l'equip i avui la veritat és que hem donat més del que podíem. Molts han sortit que no podien ni respirar, marejats, jo entre ells, així que la veritat és que molt guai, així hauria de ser tots els partits.
I avui també tenim, com dèiem, una segona entrevista, també registrada fa uns dies, per conèixer un projecte que fa molta patxoca, que és l'Hospitalet Bellesport, l'AE Bellesport, que està fent un projecte de futbol sala a l'Etiòpia. Vam parlar fa uns dies, insistim, en aquesta entrevista enregistrada amb Eric Salés i en Xavi Esteban. Eric Salés, Xavi Esteban, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs fa poc que veu tornar d'Etiòpia, d'un projecte molt xulo que ha encetat l'Hospitalet Bellesport, l'AE Bellesport. Expliqueu-me com consisteix aquest projecte d'Etiòpia, perquè estem molt interessats i vull que vosaltres doncs, expliqueu tot el que heu viscut en aquest projecte d'Etiòpia.
Doncs venim emocionats, perquè bueno, és el segon viatge que fem. És una història que comença l'any passat. El Club Bellesport, dins de les seves accions i de la seva sensibilitat no? d'ajudar, de tenir aquesta vessant social, va crear una ONG dins del club, es diu Accede Bellesport, i bueno, té l'objectiu de treballar l'esport com una eina de desenvolupament comunitari. I això que va començar com una aventura a Etiòpia, en aquest cas, l'any passat bueno, es va transformar en un projecte que hem fet en el Ministeri de Cultura i Esport del país i va rodar la primera pilota de futbol sala en un país que sí que té futbol, però no que tenia que futbol sala com a tal, i l'ha posat Bellesport l'Hospitalet, així que molt contents. I bueno, el projecte, a més de tenir una escola social on tenim 120 nens i nenes que fan esport i que a més tenen l'oportunitat doncs, d'estudiar, tenir una alimentació saludable i unes cures mèdiques, bueno, tenen l'oportunitat de gaudir del futbol sala en un país doncs, que no existia.
Clar, tu dius, no? Al final a l'Àfrica suposo que el futbol sí que és molt conegut, sí. El futbol sala molt menys. Clar, esteu fent una feina de promoció del vostre esport, no? El futbol sala d'allà.
És un esport que pràcticament no existeix, que ha tingut molt bona acollida, perquè sí que és veritat que estan invertint en infraestructures de handball i bàsquet en els últims anys i han vist l'oportunitat també de que el futbol sala pot ajudar molt a millorar la tècnica, no, del futbol 11. L'han vist com una gran oportunitat, sobretot d'aprofitar equipaments.
Aquesta és la part més institucional, la del Xavi Esteban, que al final és president de l'associació Accede Baseport i també directiu de l'Hospital de Baseport. Tu, com a director esportiu de futbol sala, també has tingut l'oportunitat de viatjar. Eric, què et vas trobar? Com va ser la teva experiència a Etiopia?
Bé, en aquest cas, una miqueta del meu paper doncs, va ser fer el curs introductori al que és el futbol sala dins del país i bueno, tenir l'orgull i el plaer doncs, de ser el primer formador dins de l'estructura de la Federació Etiòpia, no, de futbol. I com bé diu el Xavi, doncs, el futbol sala com una eina formativa, una eina de progrés i una eina per millorar els conceptes que després poden evolucionar cap al futbol 11. Però sí que és cert doncs, que dins de les infraestructures que tenen dins del país, doncs el futbol sala es pot aprofitar en espais reduïts, en pistes de bàsquet, pistes de handball, i això realment, amb una pilota i un espai reduït, ja es pot donar el que és el futbol sala, no? Llavors, una miqueta, la meva figura allà doncs, va ser introduir els entrenadors del futbol 11 dins de la secció del futbol sala i veure doncs, que realment poden tenir una millora considerable dins d'aquesta formació en els jugadors i jugadores.
Quin nivell et vas trobar? De futbol, d'entrenadors? No sé, com vas veure la gent d'Etiòpia allà? Com van rebre't, vaja?
La veritat que va ser un curs molt complet en aquest sentit. Els entrenadors i entrenadores que hi havia dins del curs inscrits doncs amb unes ganes molt grans, no?, d'aprendre, de tenir nous conceptes, de veure com el futbol sala és una eina formativa i de progrés dins de la seva formació. I sí que és cert que és un nivell introductori, un nivell bàsic, vale? Un nivell molt similar al que actualment doncs, aquí a Catalunya podem tenir amb el monitor, amb el nivell de monitor dins de la Federació Catalana de Futbol, però sí que és cert doncs, que és la primera pedra, les primeres idees, i que a partir d'aquí, dins d'aquest projecte, doncs, és donar una continuïtat en properes edicions i properes temporades.
Clar, heu dit dues vegades, o moltes vegades, la paraula primer, no? Suposo que és una mica orgull, no?, veure que això, primera pilota que roda, primera persones que fan futbol sala, no sé, com a entitat, deu ser un orgull bueno, poder fer aquest punt, no?, de col·laborar amb el desenvolupament d'un esport en un país.
Sí. Bueno, de fet, a la primavera passada van acollir una delegació del país on venia el vicepresident de la Federació Etíop de Futbol. Va conèixer les instal·lacions de l'Ebel Sport, el nostre metodologia d'entrenament, i van tenir aquesta part d'orgull, no?, de ser un referent, en aquest cas, per un país de 120 milions d'habitants, on volen desenvolupar un esport i ho estan fent de la nostra mà, també de la Federació Catalana de Futbol Sala, que ens ha apoyat i ens recolza en tot aquest projecte. No?
Ara que dius la Federació Catalana de Futbol, també vau tenir un premi de la Fundació fa 3-4 setmanes, no me'n recordo la data exacta, però sí que fa poc se us va donar el premi també com a Federació Catalana de Futbol a l'Aire Esport.
Sí, en aquest sentit, dins de la Federació Catalana de Futbol tenen la Fundació, i sí que anualment presenten el que són els premis, i dins d'aquests premis d'expansió internacional de diferents projectes, doncs el projecte del club d'Hospitalet Baseport va ser premiat i reconegut, i ja no és l'interès o el fet de tenir un premi, sinó el fet de ser reconegut doncs, que aquest projecte, d'aquest esforç que fem com a entitat i d'aquestes ganes i aquesta il·lusió de fer el nostre projecte a Etiòpia, doncs, té el suport de la Federació Catalana de Futbol, que això com a club i com a entitat doncs, realment ens dona un suport molt gran.
I això es queda aquí? Es queda a Etiòpia? Hi ha opció d'anar a altres països? Voleu primer desenvolupar encara més aquest país africà? No sé, quins són els propers passos, vaja?
Bueno, nosaltres estem, el nostre projecte encaixa dins del pla de cooperació que té l'Ajuntament de l'Hospitalet com a entitat que estem adherida. Tenim aquest recolzament i ajuda, no per la part del futbol sala, que és evident, és una eina el futbol sala, no? Però al final tenim 120 nanos i nens, nenes, que tenen una oportunitat de vida que d'una altra manera no hi tindrien. És veritat que l'Ajuntament, la ciutat, de Beverhan, que és on vam fer el projecte, vam fer un esforç enorme per construir una instal·lació que no existia, on no només està la pista esportiva, sinó que han fet espais on els nanos poden menjar, tenen un dispensari mèdic, tenen una part educativa, vull dir, han fet un esforç. El govern del país està molt interessat en replicar aquest projecte. El projecte de Beverhan ho vam fer el 2025. Aquest any hem fet el segon, i és aquest viatge que tornem ara a la ciutat de Bajardar. Ja n'hi ha 5 projectes que estan replicats. S'estan proposant que podem desenvolupar el que seria la Lliga Nacional de Futbol Sala, que encara no existeix, i necessiten també una mica d'assessorament en una altra part de l'element de l'esport, que és l'arbitratge. Per tant, hem de fer aquest exercici, no?, a les properes viatges, de poder també formar els àrbitres per poder muntar aquesta competició. I tenim il·lusió, doncs sí, de poder treballar en altres països. Estem ara treballant a la República Dominicana en un petit projecte que estem fent en una escola. Bueno, anem fent passets, però de moment molt orgullosos i molt contents de poder ajudar en tot el desenvolupament de l'esport al país.
Deixem-me centrar una mica ara a la ciutat de l'Hospitalet, perquè sí, al final estem parlant molt d'altres països, i al final l'Hospitalet o l'Aibisport el coneixem molt, perquè al final té un equip de futbol sala, bé, el millor equip masculí de futbol sala de la ciutat, sempre, o el 99% de les vegades, sempre és l'Aibisport, que aquest any continua a segona divisió B. Eric, tu ets el director esportiu de la secció de futbol sala. Bé, l'altre dia es va perdre contra el Jefac, i jo crec que aquí ja les opcions d'ascens de l'Hospitalet Bisport ja han quedat una mica reduïdes, però en qualsevol cas, el club, com a futbol sala, consolidat en aquesta segona divisió B masculina, no?, amb el José Ibáñez com a entrenador.
Totalment. En aquest sentit, doncs, vam començar aquesta temporada amb el primer equip, doncs, un nou projecte dins del que és el club, perquè també comencem nova junta directiva, nova direcció esportiva, i evidentment el primer equip també es va sumar, doncs, a aquest nou projecte. I la idea amb el primer equip, doncs, és assumir petits reptes, vale?, que s'estan fent, s'estan complint, i marcar un projecte a mig plaç per poder, doncs, donant passos cap endavant a nivell competitiu, no? Llavors, aquesta primera temporada amb el José Ibáñez a la banqueta, doncs, molt contents amb com està treballant l'equip, com està evolucionant, com s'està creant aquest projecte, que això és molt important, i com té aquest ADN, aquest equip, que és reconegut vagi on vagi, no? Llavors, el treball diari, el pic a pedra, doncs, ens farà donar passos cap endavant en properes temporades. I, bueno, a la temporada actual, doncs, encara ens queden unes jornades cap endavant, s'ha de seguir treballant, s'ha de seguir millorant, i evidentment, doncs, intentar quedar el més a dalt possible, perquè això és la primera temporada de que esperem un projecte que es consolidi.
Això era el primer equip masculí, però també deixa'm preguntar-te, perquè el passat 10 de març, si no m'equivoco, va ser quan van venir els seleccionadors de la Federació Catalana de Futbol, de futbol sala base en aquest cas. També, home, suposo que deu ser gratificant, no?, que la Federació Catalana de Futbol també aposti per vosaltres per fer aquests clínics, aquestes xerrades tècniques al Sergio Manzano, com va ser el passat 10 de març.
Totalment. Una de les nostres vies o objectius que tenim com a club és aportar als jugadors i jugadores les millors formacions possibles, els millors recursos possibles, i en aquest sentit, doncs, la Federació Catalana de Futbol, doncs, té un servei que són les tecnificacions, i que els seleccionadors absoluts de diferents categories, doncs, van venir al club, van treballar diferents conceptes, van ensenyar la seva metodologia, no només als jugadors, sinó també als tècnics, no? Al final, considerem que és molt important com formem els nostres jugadors, i els tècnics van gaudir, no?, d'aquesta oportunitat de conèixer de primera mà com treballen els seleccionadors. Va ser una experiència molt enriquidora per tothom, però sí que és cert, doncs, que són les primeres pedres, repeteixo, d'un projecte que volem que sumi, que creixi, que es consolidi, i que estiguem parlant d'aquí unes temporades del principi d'un èxit, no?, sobretot a nivell quantitatiu, de participants d'Hospitalet dins del club, no? I també l'altre punt també important, que també m'agrada mencionar, doncs, és que tenim el juvenil nacional, a la màxima categoria dins de panorama nacional aquí a Espanya. Llavors, també és un punt, no?, com a referent, com a formació, i un objectiu també per a aquests jugadors de la base, doncs, que segueixin treballant, segueixin evolucionant i rebin la millor formació possible per poder arribar, doncs, a aquest punt àlgid dins de la base del club.
Un jovenet que hem de recordar que fa no tants anys va ser capaç de guanyar la Copa del Rei. Evidentment és complicat, repetir aquesta absoluta gesta que va tenir aquell juvenil, però en qualsevol cas, evidentment, estem parlant d'elit també, en el cas del juvenil de l'Aibisport. i una entitat que també té natació amb aletes, que també té bàsquet, que també té voleibol, que s'ha encetat últimament a l'AEB Sport. Bé, al final el club intenta créixer amb moltes potes, no, Xavi? Sense, evidentment, el futbol serà, jo crec que sempre serà una mica el gruix, no, de l'AEB Sport, però sí que és veritat que hi ha altres seccions i que estan funcionant molt bé, tant el bàsquet com la natació amb aletes com el voleibol.
Bueno, portem poquet de directius, vull dir,
sí,
no fem un any,
aquesta, un any, no? Sí, aproximadament.
Un any en el present, el Sergio Martínez. Bueno, un dels objectius és que volem ser un referent d'un barri, el barri de Bellvitge, un barri molt significatiu de la ciutat, on tenim una instal·lació que creiem que l'esport i la seva història ha de donar el màxim de possibilitats, no, als veïns, a les veïnes, als nois, als nens, les nenes que hi viuen al costat, de poder gaudir de l'esport. Llavors, bueno, estem avançant en crear, doncs, les diferents seccions, una mica també en relació a la demanda, no, que tenim dels usuaris, però bueno, sense objectius competitius, perquè això ara és una cosa que és per nosaltres secundària, però sí que volem obrir tot aquest avantall i agafar aquesta força, i bueno, estem molt contents, el nostre equip tècnic han entès perfectament tot aquest encàrrec. Estem, no, també netejant molt la cara, perquè evidentment quan entra una directiva nova, un equip tècnic nou, bueno, això són molts canvis, però molt satisfets, molt contents, i bueno, amb molts projectes per davant, que espero que el president tingui l'oportunitat de venir a explicar-t'ho.
El president sempre em fa dribles, eh? No? El Sergio sempre em fa dribles perquè no li agrada gaire aquestes càmeres, però en qualsevol cas algun dia a veure si podem parlar amb el Sergio també a televisió de l'Hospitalet. Eric, Xavi, moltes gràcies per aquest resum, ampli resum de l'AEB Sport. Enhorabona principalment per la vostra tasca també, diguem-ne, més enllà de l'esport. I res, ja sabeu, aquí a televisió de l'Hospitalet sempre estaran aquí per explicar tot el que feu.
Perfecte, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aquí l'Hospitalet en joc d'avui. La setmana vinent, dilluns de Pasqua, sí que ens agafem festa, però tornem després per explicar tot el que estigui passant a l'esport de l'Hospitalet. Gràcies, moltes gràcies a l'equip tècnic, molt bona Setmana Santa i fins d'aquí a dues setmanes.